Ràdio Volta. La Volta Ciclista a Catalunya Ràdio.
Andreas Kron, ciclista danès de l'equip Lotto, és el primer líder de la Volta després de superar Luis León Sánchez a l'últim instant. Quan Kron amb prou feines pedalava, o potser ni això, Luis León ja havia guanyat algunes proves. El danès va néixer l'any 98, al murcià, 15 anys abans. Avui s'han trobat a la fuga definitiva i s'han jugat la victòria a l'esprint. És el ciclisme dels impertinents, dels joves que miren els veterans de tu a tu i, si poden, els passen al davant. I sense demanar permís, comencem.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Xevi Soler, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Xevi, comencem amb la pel·lícula de l'etapa. Ahir ja ens deies que o esprint massiu o fuga seleccionada en els ports previs, perquè això ja ho havíem vist abans. Ha guanyat un danès desconegut quan tothom es pensava que guanyaria Luis León Sánchez. Com ha anat l'etapa?
Sí, de fet, ha estat a punt de no ser ni esprint massiu ni fuga seleccionada, perquè es preveia un esprint amb grup reduït. A mi m'ha sorprès molt com ha estat l'etapa. Ha estat una etapa molt viva, amb una escapada de quatre homes poc importants a l'inici, amb el Movistar tirant amb molta intenció en els quilòmetres intermitjos, quan era més dur, fins i tot aconseguint descartar Peter Sagan. Tothom pensava que estaven treballant, doncs, per un possible sprint reduït amb Alejandro Valverde, i quan semblava que ja s'havia aconseguit, que ja s'havia absorbit la fuga, amb quatre corredors, amb Andreas Kron, amb Luis León Sánchez, amb Remy Rochas i amb Lennart Kamna, han agafat un avantatge aproximadament de 30 segons en l'alt de Collsacareu, que era l'últim. Al final el grup no s'ha posat ningú d'acord, han deixat de tirar els Movistar, ningú tenia un sprintador clar i ningú ha intentat absorbir aquesta fuga. Han acabat arribant i el més ràpid ha estat Andreas Kron, que crec que podem estar tots d'acord que és una sorpresa majúscula que un corredor, com deies tu, del 98, guanyi una etapa del World Tour de la Volta a Catalunya com aquesta.
Aquesta està la pel·lícula de l'etapa, ara hi volem posar l'anàlisi. Joan Antoni Fletxa, què tal? Benvingut de nou.
Hola, bona tarda.
Joan Antoni, per què ha arribat la fuga quan el Movistar ha volgut controlar l'etapa, tal com ens explicava el Xevi? Per què no hem arribat a l'esprint massiu? Per què s'ha viscut el que s'ha viscut?
En primer lloc, crec que hem de parlar de l'interès que té el Movistar d'endurir la prova avui, no? Que el primer dia hagi fet la carrera que ha fet, no només ens va centrar en l'exposició que podia tenir l'Alejandro Valverde. Jo crec que el Movistar avui volia una etapa dura, de cara pensant sobretot a l'etapa de demà a la contrarellotge i les dues etapes de muntanya que venen seguides. Per tant, si avui hagués estat una etapa tranquil·la, bueno, poder un especialista podia treure més temps a aquesta contrarellotge. El fet de que volen des d'avui endurir aquesta prova vol dir que tenen molta confiança per la general poder amb un Marc Soler. Jo crec que aquesta és la lectura que hem de fer del per què el Movistar ha trencat, no sols pels interessos de possibles, hipotètics, d'etapes, sinó també per l'interès general que tenen. I bueno, jo crec que ens espera una volta molt interessant en aquest sentit, dura, perquè el Movistar la voldrà fer difícil a la resta de favorits per la general. Com és que no s'ha arribat després aquest grup a l'esprint? Hem de pensar que els corredors que han anticipat eren bons, no? O sigui, hi havia molts interessos de que això no passés. En un port com el de Collsacreu hi ha hagut molts intents i al final un intent sobretot d'un especialista en escapades i en atacs, que és el Luis León, ha estat el bo. Han rodat, tots han col·laborat i ha fet que l'escapada arribés a bon port aquí a Calella.
No marxeu cap dels dos perquè tenim feina encara. Ara el Fletxa deia un nom que m'hi vull aturar, el de Luis León Sánchez, però abans busquem la veu del protagonista del dia. El Xevi Soler ha parlat amb l'home que més ha treballat per tensar la cursa, el ciclista del Movistar, Carlos Verona.
Ràdio Volta.
Al meu costat el Carlos Verona. Carlos, com estàs?
Bien, cansado.
Heu tirat moltíssim, tu personalment has tirat moltíssim, heu aconseguit tallar Peter Sagan, semblava que l'etapa anava bé, i al final hi ha hagut aquell moment d'indecisió que ha fet que aquests quatre s'escapessin.
Sí, al final hemos tirado para seleccionar la etapa y evitar riesgos, ¿no? Tampoco teníamos ningún velocista puro, o sea, que era un poco, pues eso, por coger las riendas y jugar sobre seguro. Y una vez hemos llegado a San Celoni, hacía viento de cara, quedaba yo solo prácticamente para tirar y claro, pues tampoco pensé hacer mucho más. Entonces he ido un impasse, hemos estado en algunos cortes, no sé, del bueno, pero bueno, al final creo que tampoco hay mucha diferencia de segundos en meta y lo importante es que estamos en buena posición para la general.
No sé per què em pensava que estàveu tirant per intentar que Alejandro, amb un sprint petit, fes l'esprint.
Sí, sí, pero claro, al final si nadie más tiraba, o sea, no podíamos ir nosotros llevando la carrera con tanto tiempo, ¿no? Entonces ahí ha habido ese momento de impasse. Y bueno, ya ha habido cuatro corredores que me han hecho por delante y se han jugado la etapa.
Que sí que s'ha demostrat és que, com sempre, el Movistar ve a ser protagonista a la volta.
Bueno, para nosotros esta es la carrera de las más importantes, ¿no?, de nuestro calendario. Muchos aquí vivimos, pues eso, muchos del equipo vivimos por aquí o cerca y al final, pues eso, es una motivación extra, conocer las carreteras, la gente y, bueno, una carrera muy bonita.
A veure si m'ho saps contestar. Qui és el cap de files?
Cap de files? Buena pregunta. Yo creo que Marc Soler viene muy bien, juega en casa y ha hecho un podio. Y bueno, ojalá pues pueda, viene de Tirreno, donde ha hecho un décimo y a ver aquí si puede subir al más alto de Montjuïc.
I una última, demà contrarrellotge individual. Feia molt que no es feia aquesta volta. I demà passat i l'altra, alta muntanya. Com s'agafa això?
Bien, la verdad que es una volta, yo creo que va a ser muy dura, ¿no? Porque el día de hoy tampoco es nada fácil, es un día siempre de mucha tensión. Mañana, como dices, la crono que va a hacer ya diferencias. Y luego las etapas de montaña, ¿no? Valter, que es un final muy duro, pero bueno, antes no hay mucho desgaste, entonces es un final muy, muy agresivo. Y luego por Tainé, que vendremos ya con más desgaste, se sube antes previamente la Collada, el Cantó, y bueno, ahí se verá ya un poco la decisión, ¿no? Pero bueno, aún queda la quinta, con Montserrat, que tampoco será fácil, y bueno, y la sexta y la séptima también terreno rompe piernas, o sea que es una volta dura.
Sort.
Merci.
La clau de volta, amb Joan Antoni Fletxa.
Joan Antoni, vull que ens centrem en el moviment clau, en el més definitiu, que ha estat el de Luis León Sánchez, i et pregunto directament perquè en algunes coses a mi em recorda a tu. Això d'atacar en el moment indicat, en el moment més selectiu, tu també ho feies. De fet, amb el Luis l'havíeu coincidit en algunes escapades. I vull que parlem de l'instint. La decisió de Luis Le és només instint o quan un ciclista escull el moment indicat d'atacar té en compte d'altres factors?
En té d'altres, i l'instint és un d'ells, no? Un ha de veure, ha de tenir ganes, sobretot, i ha de pensar i creure que aquell és el moment bo. El que passa és que aquest moment bo té certa lògica. Llavors, avui, en el cas de Luis León, en l'atac que ha fet a Collsacreu, pensem que el corredor de l'Astana el que ha fet és atacar des del darrere del grupet que hi anava. Era un grup ja que s'havia format, era un petit tall. Llavors, ha estat un contraatac a un moviment que s'havia format abans. Llavors, quan es neutralitza l'atac previ al seu, tot el pilot marxa i s'atura una miqueta a l'esquerra. I ell, que estava a la cua d'aquest grup, amb inèrcia, ataca i agafa els corredors bons, que entre ells estava el Geraint Thomas, que ja no poden tornar a neutralitzar un altre atac perquè estan a la banda contrària de la carretera, i estan frenant. Llavors, un atac, una acceleració els suposaria moltíssim desgast. Llavors, bueno, tenen aquest moment de decisió que és el que juga i afavoreix un corredor com el de Luis León Sánchez, que s'endú altres corredors, evidentment, i forma aquest grupet, no? Llavors, una miqueta d'instinct, una miqueta de lectura, de preveure què farà aquest grup, aquest pilot, no? Com s'aturarà, a quina banda de la carretera s'aturarà, per tu poder fer aquest atac, no? Hi ha moltes tàctiques, moltes estratègies de com atacar. La d'avui del Luis León era més a llegir i preveure com es mou aquest grup. I en casos, quan estàs en grupets més petits, poder un cara a cara amb un altre corredor o altres dos corredors més, llavors aquí has d'anar una miqueta al contrari del que diu la lògica, no? O sigui, has d'intentar enganyar a la resta de corredors i com he dit abans, una tàctica que a mi m'agradava molt, que en italià es deia li dai un canvi e li scatti in faccia, no? O sigui, imagineu que esteu en aquest grup d'escapada i llavors dones un relleu fort declarant les teves intencions de que vols estar amb ells perquè estàs col·laborant moltíssim. Llavors, quan estàs recuperant d'aquest relleu, que l'acabes de donar, just arribes a la cua d'aquest grupet, tornes a atacar. Llavors, clar, agafes de sorpresa molts corredors perquè no s'esperen, perquè diuen, bueno, com pot ser que aquest corredor estava col·laborant tan bé, amb moltes ganes, i de cop i volta ens sorprèn amb aquest atac, no? Has de jugar amb tàctiques, has d'anar de vegades al contrari del que diu la lògica, res d'aturar-te, de veure't, de mirar, aviam qui va millor, qui va pitjor, perquè de vegades ja se sap que si estàs amb aquesta tàctica de d'observar massa se't veuen les teves intencions de voler atacar, no? I llavors serà molt difícil sorprendre't. Has de jugar en el moment en què ningú s'espera que facis aquest atac, no? I llavors aquesta és una bona tècnica coneguda per vells directors esportius italians, no? Quan, sobretot quan has de tancar un petit grup o just arribes arribes una escapada. Imagineu-vos que el Luis León hagués marxat i el Kroon just l'hagués enganxat, no? En el moment d'enganxar-lo a roda, poder li hagués donat un relleu i llavors per dir a Luis León, no, jo t'acabo d'enganxar, però vull col·laborar amb tu. I en el moment que està durant el relleu li torna a atacar, no? O sigui, l'agafaria el Luis León totalment per sorpresa i segurament hagués marxat. Hagués estat una bona opció, també.
Mm-hmm. És un plaer aprendre de ciclisme amb tu, Joan Antoni. Demà en tindrem més, no?, de classes.
En contrallotja, espero que sí. Espero que tinguem molts exemples i molt de què parlar.
Molt bé, Joan Antoni, fins demà.
Fins demà.
Doncs bé, ara tenim el segon protagonista del dia i us aviso, hem de viatjar fins a l'estranger. També aquest avís és perquè el so no serà el millor, no serà un so òptim. Ens desplaçarem fins a la seu central de l'equip UAE, de l'equip dels Emirats Àrabs, l'equip d'un ciclista que no és a la volta, però que tothom se'l mira, Tadej Pogacar. Ara saludem qui el va descobrir, el seu director, el basc Joxean Fernández Machín.
Ràdio Volta.
Joxean Fernández Machín, què tal, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien, la verdad, gracias.
Y muchas gracias por pasar por Radio Volta. Bé, imagino que ara mateix ets l'enveja de la resta de directors.
Bueno, no, yo creo que el mundo del ciclismo, como es prácticamente el perfil de las propias etapas, a veces los ciclos son para arriba, a veces son para abajo. Bueno, pues hay que saludar cuando subes, porque cuando bajas vas a ver a los... Entonces hay que ser prudente y saber que no siempre se va a ganar y no siempre se va a estar en el puerto, sino que a veces toca bajar por inercia, por carrera o por circunstancias del deporte. Esto es deporte y son ciclos. Ahora hay que disfrutarlo, pero hay que ser también prudentes y coherentes, sabedores que no siempre se va a ganar, ¿no?
Bé, des de fora almenys molts poden pensar fins i tot que el teu treball és el més fàcil, que simplement puges al cotxe i li dius, Tadej, el que tu vulguis.
Bueno, yo creo que esto es como si le dices a cualquier trabajador de hostelería, de cualquier índole, de que su trabajo es fácil, ¿no? Está claro que al final los grados de facilidad o de complicación los marca la ambición. Y en este caso nosotros somos ambiciosos e intentamos, bueno, pues seguir creciendo. Y esa es un poco la política del equipo, intentar seguir creciendo en la medida que podamos y luchar por ser el mejor equipo del mundo. Sabemos que es complicado porque hay grandísimos equipos que llevan dominando el ciclismo internacional durante años y que es un objetivo muy, muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, sabemos también que tenemos la base, que tenemos la estructura, que tenemos los sponsors y que formamos un bloque, sobre todo una buena familia y una buena atmósfera.
Bé, més seriosament, darrere de Pogacar sí que hi ha molta feina, hi ha molt treball. S'ha de descobrir, se l'ha de convèncer, se l'ha de polir com a ciclista. Com ha estat tot aquest procés? Com el recordes des del primer dia?
Proceso fácil, con un corredor que es muy normal como persona y excepcional como deportista, ¿no? Yo creo que es... De hecho, creo que es la... perfección hecha ciclista, ¿no? Porque como persona es muy fácil, porque es... las conversaciones con él son normales y los resultados son extraordinariamente espectaculares. Entonces, cuando se plantean las cosas y se plantean ciertas cosas de forma incluso a veces agresiva, digamos, hablando deportivamente, claro, y se consiguen, pues es que es fácil teniendo un corredor con tanta calidad.
¿Y cómo es él? ¿Cómo es el Tadej? ¿Es un buen alumno? ¿Es fácil trabajar con él?
Bueno, yo la primera vez que le conocí o que quizás empezamos a hablar un poco con él fue en el 2016, cuando él era junior, ¿no? En el 2017, si no me equivoco, le conocí en Istrian Trophy, una carrera en Croacia, en Motobun, me acuerdo perfectamente, en el castillo de Motobun, que es un puerto precioso que acaba en Pavé y acaba en una plaza de Pavé en lo que es la terraza de un restaurante. Es muy, muy curioso, que además hasta ahora Ken Farma corriendo la carrera y uno de sus corredores ha hecho segundo. Le conocí allí y era un corredor, era un niño pues bueno, con mucho talento. Se había estado a nacer, quizás ahora está definiéndose quizás un poco más fisiológicamente, pero sigue sin ser el profesional. No le ves el físico, digamos, de piernas definidas, musculadas. Sigue siendo un poco ese mismo niño, pero con un talante mucho más convencido de sí mismo, que le ha llevado las victorias en las carreras y su posición, digamos, de que se ha visto realmente que es uno de los mejores y que lo está leyendo y lo está entendiendo.
Bé, Pogacar a banda, l'UAE, l'Emirates és probablement l'equip de moda. No cal citar-los a tots, però hi ha Gavi, hi ha Formolo. I sí que hi ha un nom que m'agradaria destacar especialment, el de Mark Hirschi. Ja el seu palmarès era important abans d'aparèixer a l'escena internacional, però sí que l'any passat es va consagrar com la gran revelació de la temporada. I el seu fitxatge ens va agafar tots per sorpresa. Què es pot explicar d'aquest fitxatge a última hora, sense pràcticament cap pista sobre la seva sortida del seu anterior equip, del Sunweb? No sé si ja havies parlat amb ell, si sabies que estava al mercat, si és que va aparèixer l'opció i vau ser els més ràpids de contactar amb ell.
No, la verdad que todo fue quizás demasiado prematuro, no estaba preparado ni se había hablado, simplemente las circunstancias a través de su manager el 31 de diciembre se estipulaba la posibilidad de poder contratarle y como en aquel momento teníamos 28 corredores no lo dudamos, ¿no? Porque es un perfil sinceramente bueno, pues muy del equipo, un corredor que quiere crecer, un corredor que está emergiendo, un corredor ambicioso, un corredor atacante, un corredor con clase, con pozo de victoria. Viene a ser campeón del mundo junior, yo lo conocía también incluso de junior, le seguía hace tiempo, incluso establecimos conversaciones cuando yo me dedicaba a Scott, pero bueno, pues establecí con muchísimos, ¿no? Y siempre no hay espacio para todos. Y la verdad que fue todo muy fácil, ¿no? Él tenía una predisponibilidad a venir al equipo importante, nosotros teníamos obviamente interés, pero nosotros y muchos equipos, así lo entendimos. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa la predisponibilidad de él a venir a este equipo y digamos como una opción prioritaria, por lo menos así nos lo transmitió y así se culminó.
I després hi ha un altre nom, que és una debilitat personal, la del David de la Cruz, el ciclista de Sabadell. Ell és cert que no guanya molt, però sí que fa un treball excepcional i la sensació és que temporada a temporada va creixent mica en mica. L'any passat, sense anar més lluny, va ser una peça bàsica perquè Pogacar tingués opcions per emportar-se el Tour. Com el definiries, el David?
David es un corredor que quizás no tenga 21 años, pero sí tiene esa juventud porque ha empezado muy tarde, porque ha hecho un ciclismo, digamos, mucho más tarde, porque no ha llevado la progresión, digamos, o la carrera deportiva de otros muchos que vienen de categorías inferiores y aprenden. Es un corredor con un potencial absolutamente brutal, es uno de los mejores corredores a nivel de números del pelotón internacional, sin ninguna duda. Es un corredor divertido, es una buena persona, es un profesional y la verdad es que yo tengo mucha confianza en David de la Cruz. Quizás solo hay que intentar mejorar ese hándicap que tiene, que son las bajadas, que la verdad es que las bajadas le perjudican mucho, pero te digo, creo mucho en David de la Cruz. Es buena persona, es profesional, es excepcional ciclista y estoy convencido que no solo es un corredor que, como tú has dicho, puede hacer un gran trabajo, que no tenemos nadie ninguna duda, sino que incluso a nivel individual puede tener su espacio deportivo y me gustaría y quiero que en Cataluña lo tenga.
I ja deixant el teu equip, sí que et volia preguntar com a expert en ciclisme, com veus la temporada actual? Perquè la sensació és que després de molts anys d'un ciclisme conservador, poc atrevit fins i tot, o almenys és la sensació que es percep des de fora, creus que ara mateix hi ha un canvi de tendència? Em refereixo a la generació de Van Der Poel, de Van Aert, de Alaphilippe, de Pogacar, de Hirschi, de Bernal fins i tot. Creus que en els propers anys veurem un ciclisme diferent que trencarà amb tot això que hem estat vivint aquests últims anys i les últimes dècades?
Bueno, yo creo que realmente, desde mi modesta opinión, posiblemente ciclismo mucho más controlado, mucho más, digamos, como dices tú, más conservador. Podía venir casi de la mano de Ineos, ¿no? Quizás el año pasado Jumbo pretendió hacer un poco lo mismo, ¿no? Quizás estoy haciendo un poco un pensamiento en alto desde la visión también quizás más de aficionado que de manager, ¿no? Pero lo que sí está claro es que bueno, que ahora mismo cuando los corredores, por ejemplo, como Van der Poel, es sabedor de la clase que tiene, pero también es sabedor que no tiene tanto equipo como tiene Van Aert o como tiene Tadej o como tenemos nosotros, posiblemente busca más esa individualidad, ¿no? Y Van Aert quizás entra más en ese juego cuando realmente Van Aert, si le da un poco más de coordinación al equipo que tiene, posiblemente no entraría en esa pelea de la individualización porque al final se pega de tú a tú, ¿no? Cuando realmente el resto de ciclistas tienen equipos con estructuras más sólidas quizás a nivel de equipo.
Machín, muchísimas gracias.
Gracias, como siempre, a vosotros. Chao, chao.
A Radio Volta, entrem a l'últim quilòmetre.
Ernest Macià, on vas tan ràpid? Que tens ganes d'esprintar?
Hola, Isaac. No, és que avui he quedat, ja vaig bastant tard. I res, escolta, què fas perquè aturat amb aquestes eines?
Mira, estic prenent mides per posar el sillín a l'alçada correcta, que si no em fa mal l'esquena.
L'esquena. Mal de cap tindràs si tornes a dir sillín. Te'l fotré pel cap. El que vols posar bé és el selló. També li pots dir seient, però a mi m'agrada especialment selló. I recorda, si no vols tenir mal enlloc, en català no direm sillín, sinó que direm selló o seient.
Xevi, encara et tinc per aquí, eh?
Sí, aquí estic.
Avui vull saber on has posat les orelles. Què has descobert avui?
Doncs mira, avui he posat unes orelles que no m'han agradat gaire perquè la gent, si recupera el podcast d'ahir, vaja, em dirà de tot. És molt corrent que en les proves que no són doncs les punteres, les proves de 3 setmanes, molts dels corredors hi vinguin a entrenar. Molts d'aquests corredors ho fan tot i tenir un nom i una estela molt gran. I segurament el primer dia ja tots ensenyen les seves cartes i els que no venen a competir t'ho diuen obertament, encara que no sigui en públic, ho diuen en privat i ho saps de seguida. El primer que ho hem vist claríssim i a més l'etapa ho ha deixat clara és Chris Froome. Ja hem vist que Froome no està per competir. Avui ha sigut dels primers a despenjar-se en el primer port important de la prova, però això més o menys tot ho sabíem. Però si recordes ahir, alguns que a priori som una mica especialistes, vam donar uns favorits i em sembla que ens els hem de menjar amb patates el primer jo, perquè avui hem vist clar que l'Ineos no compta per res amb Richard Carapaz com a líder. Ell mateix ho ha dit, que venia sense competir i que aquí venia només a fer quilòmetres a les cames, per tant amb un elenc format per Geraint Thomas, que avui se l'ha vist, per Richie Porte o per Adam Yates, em sembla que Richard Carapaz és l'últim de tots. També hem vist patir a Joao Almeida, o sigui que vigila, Isaac, que tampoc en surts ben parat, perquè el portuguès també estava a punt de tallar-se en el port. I altres noms importants també ha assumit Nairo Quintana, que no està per competir en aquesta volta, que hi arriba molt just de forma, i un altre, que aquest tampoc ens sorprèn gaire, és Enric Mas, que ja li ha donat tots els galons al seu company Marc Soler com a cap de files.
Jo anava callant, he pensat, si no dius res, potser ningú pensarà en tu.
No.
Xevi, demà contrarrellotge, eh?
Demà la contrarrellotge fa molta il·lusió, des del 2007 que no se'n fa cap, amb inici i arribada a Banyoles, 18 quilòmetres i mig, a més, 18 quilòmetres que no són del tot plans, hi ha petites cotes de mig quilòmetre, sembla ben bé una clàssica belga, la que més de 800 metres, a 5-6%, que poden fer una miqueta de mal, també compta amb el vent, que depenent de si bufa de cara la farà més dura, és aquesta etapa que pot canviar moltíssim les coses.
I pregunta de rigor, avui on dormiràs?
Avui a Calella, per fer demà el trasllat ràpid fins a Banyoles.
No marxis, que ara entrem tots dos a la Biblioteca de Litúria perquè el repàs de la història de la Volta amb motiu del seu centenari ens porta avui a recordar la figura del corredor que més cops ha guanyat la cursa. És Mariano Cañardo, que es va adjudicar la Volta 7 vegades entre el 1928 i el 1939.
I ell considerava que n'havia guanyat 8, ja que sumava la del 1931, on el van penalitzar amb 5 minuts de sanció per traslladar un bidó a un altre corredor, fet que estava prohibit. Mariano Cañardo, el català d'Olite, va néixer en aquesta localitat navarresa. Fill d'un guàrdia civil, es va quedar orfe ben jove. Això el va portar primer a Osca, on va fer de pastor de cabres i d'ovelles, i als 14 anys a Barcelona, al barri de Sant Andreu, on va aprendre l'ofici de fuster. Sempre recordava que va passar gana i que això va marcar el seu caràcter. Al Tour de França, una etapa la va acabar amb la bicicleta d'un gendarme. En una altra va arribar borratxo a París. I ja retirat i fent de director de cursa de la Volta a Catalunya, li va dir a Miquel Poblet que era un merda, que no valia per res. Ho vaig fer per motivar-lo i evitar la seva retirada, va dir posteriorment. Durant la Guerra Civil va marxar a França i a Espanya el van acusar de rojo separatista i va passar un dia a la presó. Era un gran seguidor del Barça, gran amic de Samitier i de Zamora. Va formar part de l'equip blaugrana de ciclisme i es va negar a competir amb el de l'Espanyol, que li va fer una oferta. És dels pocs esportistes a nivell mundial que el seu nom ha entrat en una altra dimensió. Encara avui, si un futbolista xuta molt fort, es diu que ha llançat un canyardo, fent referència a les seves característiques com a corredor, potència i velocitat. Va guanyar més de 20 etapes de la Volta i Barcelona va batejar uns jardins que hi ha al costat del Velòdrom d'Horta amb el seu nom.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs amb Mariano Cañardo, acabem l'etapa 1 d'aquest Ràdio Volta. Nosaltres hi tornem demà. Un agraïment als líders d'aquest equip de Catalunya Ràdio i amb el Ricard Luque, com sempre, fent màgia perquè tot això soni així de bé. Demà hi tornem.
I de cop va entendre-ho tot. Les idees, les antípodes i el nord. Un eclipsi tan distant. A la calma d'una tassa fumejant. Descrivia altres llocs. Si era part de res o potser part de tot. Si era part...